Grupo Volkswagen.
La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim ací i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, la qui els parla, la que vos parla, Susana Pérez Balaguer, encantada d'estar així un dia més en tots vosaltres i dir-los que, com sempre, molt ben acompanyada, estan nosaltres Víctor Rubio Poveda. Bon dia, Víctor.
Bon dia, Susana.
També Maria Ventura López.
Bon dia a tots i totes.
Bon dia.
Bon dia. Solejat, al fi, després d'un cap de setmana de pluja, fred... Afortunadament, el temporal no ha fet res de malament. Bé, i s'ha pedregat, no?, que vam anunciar en València.
Clar, estàvem així nosaltres fent el programa i estava caient una pedra en València brutal i anaven enviant-vos imatges d'aquestes pedres. Però pa brutal el que li va passar a Villarreal este cap de setmana, no?
Empat.
La pedrega que li va caure damunt.
En el Real Arena, abans a Noeta... Però en aquesta polèmica arbitral que jo crec que avui a la tertúlia hi haurà que vindre en extintors.
Podem dir què és el que m'has dit este matí quan has entrat en la redacció?
Bueno, que tres penaltis ens pogueren haver pitat i ens es van furtar.
No m'has dit això, m'has dit...
Sí, ho he dit en un llenguatge que fariese en el carrer o en el bar...
No, jo em referís a el que tu veies en Javi Matair.
Ah, sí, clar que... Bueno, a part de Javi, és que de normal mai tens en el mòbil 15 missatges dient-te això no pot ser, este árbitro, este manía. De normal pots tindre una persona, dos, però ahir era fora de lo normal. I ja dic, l'ambient així dins també era... Que poques voltes s'ha vist a la gent encabrejada.
Lo que tu me dies era que... poques voltes, o per no dir ningú, has vist a Javi tan enfadat en un àrbit, no?
Costa moltíssim que la gent se desespera tant en un àrbit, sí.
Costa moltíssim que la gent se desespera en un àrbit?
Sí, tant com ahir, sí, perquè pot passar una acció, però tres accions i havent ara un sistema que te repetís les jugades per a que no t'equivoques com a àrbit, si al final del partit t'equivoques en tres... És un poc estrany. Damunt este àrbit ja té uns quants precedents en nosaltres.
Ja venia en antecedents de pedregar, no?
Sí, ja venia en antecedents.
Pues, ojo, que així no en deixen passar una, eh? És dir, cada un vol lo seu, evidentment, i si te veus que te'n passen tres aixina d'altes que no pots agarrar-les, pues és normal que al final estigues ben enfadat. Cal dir que exactament a mi no m'havia dit això, sinó m'havia dit en un altre llenguatge, però val, queda bé en la ràdio i com que no t'estiraré molt més de la llengua. Més notícies, dona'm alguna bona.
Sí, mira, les xiques van tornar a guanyar 3-0 el derbi a l'Almassora.
Però tu te dones compte com en elles no dius han guanyat o han perdut, sinó van tornar a guanyar. És que per nosaltres sempre guanyen les nostres xiques, no?
Sí, van perdre ese partit en Tenerife, però bueno, tornen a la senda de la victòria. Va marcar en el 29 Sara Medina de falta directa, en el 56 Seila i en el 87 Bea en un regat a la portera en un contra 1. Per tant, 3-0 tornen a ser les primeres.
Contentíssim, no?
També hi ha una altra història... curiosíssima, que és la primera dona que ha jugat un partit de NFL. Bueno, és futbol americà masculí i una dona va a jugar sin ella la patechadora.
¿Això havia passat alguna altra volta?
En una de les cinc grans conferències no. O sea, en algún partit residual sí que s'havia donat, però diguem que en la repercussió i el calibre d'este partit no havia passat mai. Clar, no tenien ningun jugador per a fer esta funció i van buscar la portera de futbol femení d'eixa universitat perquè diguem que és la que més força tenia per a llançar la pilota.
Víctor, bueno, vaig a fer una
reflexió.
Una posa en escena. Vos pareix, tu t'imagines que el pròxim partit del Villarreal jugarà una del Villarreal femení?
En el Japó crec que sí que hi ha partits que ja comencen a jugar en mixte.
A tu t'agradaria un Villarreal mixte?
Bueno, crec que no sé. O sea, en un partit oficial crec que no se podria.
No t'estic parlant de
fer. Que, o crec sea, que se no tindrien se pot. Que canviar moltes coses.
Se tindrien que canviar coses.
Clar, tindrien que ser tots equips mixtes, per exemple.
Bueno, alguna notícia més d'esports?
Sí, bueno, dir que Grosjean, que és el pilot de la Fórmula 1 que pràcticament va eixir en flama, està bé, en teoria, demà, rebrà l'alta. Té unes quemadures en les mans, però bueno, al final se va salvar. És un milagre, la veritat. Si no arriba a ser per el círcul que tenen ara els cotxes, és Fórmula 1, segurament no estaríem comptant que està viu, perquè és estranyíssim veure un guardarrail trencat i ahir se va donar. Després, clar, veure la imatge d'ell en flama, pràcticament. Crec que va tardar 30 segons en eixir. També el dia la gent, si s'arriba a quedar inconscient, no ho haguera comptat. Menys mal que no va perdre el coneixement.
Bueno, después de este
pràcticament fet, un milagre.
Després d'este fet que ens acabes de contar, ja podem passar les notícies polítiques. No ens pareixeran tan roïns o encara n'hi bueno, més que contar?
Sí, Tyson al final va empatar, era una exhibició.
És veritat,
era una exhibició, estava molt calculat tot, crec jo. I després, ja sabem quan començarà la pretemporada de la NBA, serà el dissabte 12 a la 1 de la matinada.
¿Cuántas veces se va a hacer la referencia a Tyson de lo que va a pasar en la orella del atre boxeador? ¿Se va a hablar mol y Sanit sobre este fet que va a ocurrir en Tyson?
Sí, y en las previas prácticamente, en cada previa que feien del combat se parlava de eso.
Bueno, ara sí, Maria Ventura López, te toca.
Sí, recordem que avui és dilluns i no tenim xifres actualitzades del Covid-19, però farem un resum de com està la situació perquè la quarta setmana de novembre es tanca amb un descens de tots els indicadors de coronavirus a la Comunitat Valenciana, sobretot dels contagis, que baixen un 18%, i les hospitalitzacions també redueixen un 15%, mentre que el descens més tímid és el de les UCIs, on baixen un 2,42%. Els pacients. Aquesta setmana s'ha arribat al més de 100.000 contagiats des de l'inici de la pandèmia, que representen el 2,05% de la població de la nostra comunitat autònoma, i s'ha traspassat el límit, diguem, dels 3.000 brots. Hi ha un descens en la xifra setmanal de morts a causa de la Covid, si bé continua sent una dada alta. Aquesta setmana han mort 147 persones, que són 10 menys i un descens del 6,36% sobre l'anterior. Encara que baixen, no ens agrada aquesta xifra, perquè segueixen gent que hem perdut pel camí i és una batalla perduda. Susana.
I tant, esperem que tot això ens canvi, aunque ens sentim un poc més optimistes perquè sabem que la vacuna la tindrem pràcticament a principis d'este pròxim any.
I ara, si vos pareix bé, venim ací a la província de Castelló. Primer parlarem de la Diputació, val? Parlarem de que la Diputació destinarà 75.000 euros a millorar la gestió de l'aigua potable dels ajuntaments xicotets. És molt important que l'aigua no arribi a totes aquestes localitats. I després dir que també la institució provincial programa per a 2021 l'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Vilafamés amb més de 200.000 euros d'inversió, que també és una oportunitat per seguir ampliant, diguem, l'oportunitat turística de la nostra província.
I l'oferta cultural.
Exacte. Ens venim així a Vilareal, primer per parlar de que l'Ajuntament de Vilareal reforçarà el pla de mesures de prevenció per la Covid-19 en els centres educatius de la ciutat amb el repartiment de 12.000 màscares i 4.000 envasos d'esprai desinfectant, unes accions que se sumen a les activitats recentment en col·laboració amb empreses locals per al lliurament de tots de lots de paper, sabó de mans i dispensadors als col·legis amb la finalitat de que els 7.800 escolars tinguin cobertes les seues necessitats d'higiene en aquesta situació de pandèmia.
I no sabem les mascaretes que repartiran, si són quirúrgiques, si són FP2...
No, però si vols, després te ho preguntem. Continuem parlant d'inversió així perquè l'Ajuntament col·laborarà amb un conveni de 120.000 euros a 3 anys per a restaurar i adaptar el saló de la comunitat de regants de Vila-real.
Sí, a més, en guany es donen també la medalla d'or a la comunitat de regants, o sigui que també estan d'enhorabona.
I acabem amb una notícia solidària perquè per 10 any consecutiu la regidoria de festes, la junta de festes i la comissió de penyes de Vila-real llancen la campanya solidària de Nadal que enguany, amb motiu de la pandèmia per la Covid-19, se centrarà en la recollida de menjar i productes d'higiene, molt important perquè sempre ens oblidem d'això i també és molt important. La recolecta serà entregada a Càritas, Creu Roja, Joventut Antoniana i Sant Vicent de Paül, entitats que s'encarregaran després de repartir-les entre les famílies que pitjor ho estan passant. Els aliments i els productes d'higiene podran deixar-se a la Casa de la Festa situada en la plaça de Mossèn Ballester número 2 a partir del dilluns 30 de novembre, és a dir, avui, i fins al divendres 18 de desembre. L'horari de recollida serà de dilluns a divendres de 9 a 2 del migdia i de 5 de la vesprada fins a les 7.
Pues ens quedem en aquestes notícies, Maria, que ens acabes de dir, i anem a passar a rebre el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM.
L'Ajuntament de Vila-real dona suport a l'ensenyament infantil i convoca ajudes municipals per xiquets i xiquetes escolaritzats de 0 a 3 anys a escoles infantils. La sol·licitud es pot presentar des de la seu electrònica, amb certificat digital o presencialment a l'Ajuntament, presentant la documentació que s'indica a la seu electrònica. L'Ajuntament de Vila-real donant suport a l'ensenyament infantil. Vila-real avança en educació.
Descubre la mejor forma de moverte por tu ciudad en Con Dos Pistones. Las dos ruedas de tu moto te llevarán rápida y cómodamente donde quieras. Ven a ver y probar toda la gama Yamaha a Con Dos Pistones. Con Dos Pistones, tu concesionario Yamaha en Castellón, calle Panderola 1.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. Empeltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Vila-real. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Vila-real.
SUV, deportivo, cabrio, híbrido e incluso 4x4, con 5 puertas, con 3, totalmente equipado y con todos los colores que puedas imaginar. Disfruta de toda la gama Fiat en los Fiat Black Fridays con descuentos de hasta 7.000 euros en toda la gama. Válido para unidades limitadas en stock. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Tecno Vila-real, Avenida de Francia 62.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Vila-real, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Si te das prisa, la próxima vez que escuches este mensaje, lo harás mientras conduces un Renault. Porque del 3 al 12 de diciembre llega la Feria Renault de Valencia. Aprovecha la liquidación stock de vehículos nuevos, seminuevos y comerciales con precios especiales de feria y unidades limitadas. Además, adelántate al nuevo impuesto de circulación 2021. Reserva ya tu plaza en feriarenault.es o ven a la red Renault de Valencia.
Bé, es comencem la setmana anant-nos fins a Almassora per parlar amb la seva alcaldessa, Merche Galí. Bon dia, Merche.
Hola, molt bon dia.
Bé, jo imagino que ja més tranquils, no? Aquest cap de setmana ens deparaven una dana molt forta, no? Sabem que Almassora és un dels pobles, diguem, de les ciutats més afectades quan venen tempestades, no? I precipitacions molt fortes a aquesta zona. Jo imagino que sempre estareu pendents, no mirant el cel, amb preocupació.
Pues sí, ara ja és algo inevitable en quan sonen campanes d'alguna alerta groga, taronja, pues ja estem tots preocupats i mirant al cel esperant que no siga tan forta com les anteriors. Esta volta, per sort, no hem tingut que patir ningú dany, excepte pues, bueno, alguna eixida d'aigua de la mar, un poc de terra i pedres, el que ens ha obligat a tallar en alguns trams el carril bici del muro, però bueno, sense importància.
Sí, a més, també haveu fet una gran inversió, no?, per a que si venen, diguem, temporals marítims d'aquestes característiques, no s'inunde la zona marítima, no?, unes bombes per bombejar l'aigua i que isca fora, no?
Pues sí, estem intentant fer millores en el sistema de bombets que tenim en la mar. Esperem per almenys si no evitar, pues, si minimitzar pues, les conseqüències que tenen les tempestes en la nostra ciutat. En aquests moments estem instal·lant pues, unes comportes que ens ajudaran a poder mantenir les bombes en funcionament i poder-les netejar en un moment de tempesta si hi ha molt de material arrastrat fent les bombes que fa que no funcionen. Per una altra banda, pues, estem sempre en el manteniment continu de les bombes. Pensem que és una prioritat i, per tant, pues, fa molt poc acabem de portar de taller una i en el que pertoca, perquè són unes bombes enormes que és molt costós traslladar-les, però bueno, és una prioritat absoluta. Ja te dic, ara estem fent aquestes millores i en el pressupost de l'any que ve pues, segurament alguna millora també farem, totes elles encaminades i amb l'objectiu pues, de minimitzar els efectes que les tempestes que últimament pues, sofrim pues, passen sense les menors conseqüències possibles.
Sí, per ara podem estar tranquils, no? Està sol el xat avui, dilluns, i ja que vostè ha introduït el tema dels pressupostos, no? Els detindrem ara per parlar en ells perquè ho estan confeccionant, no? Què podríem destacar d'aquests pressupostos que estan redactant?
Bueno, estos presupuestos tienen varias potes que yo pensé que son fundamentales. Una de ellas es que una vuelta más el Ayuntamiento de Almassora fa un presupuesto que es inversor. L'objectiu principal són les inversions per tal de poder donar resposta i utilitzar els diners que hem obtès dels fons europeus i serà una branca de les inversions molt important. L'altra serà l'execució del pla edificant, que seria pues, això, l'altra branca important. I després, pues, en el que se referís a les despeses, als gastos, pues hem fet incís en guany una altra volta en el reactivar el pla d'empleo, el dotar-lo de diners per a tal de poder pal·liar en la mesura de lo possible les conseqüències pues, tan negatives que la pandèmia té sobre l'empleo. i per una altra part, la part social, la de les ajudes, les pays que des de l'Ajuntament tramitem per a que aquesta pandèmia no deixi a ningú enrere i puguem eixir tots d'ella a una. Aquestes són les quatre peces fonamentals dels nostres pressupostos. Enguany, a més, pues, també portaran una línia de subvencions per a ajudar als autònoms que s'han vist afectats per la pandèmia i és en el que estem treballant.
Mm-hmm. Sí, no sé si ja han anat a plenari aquests pressupostos, si ja han començat les conversacions amb les altres forces polítiques i què pensen d'aquesta redacció.
Des del primer moment que ens vam ficar a treballar en el projecte de pressupost, hem estat de la mà amb les dues forces polítiques que també tenim a l'Ajuntament d'Almassora, el Partit Popular i Compromís. Ells han pogut fer les seues propostes. Avui dilluns mateix els presentarem ja el que és el projecte definitiu de pressupostos, el que volem tirar endavant en el pròxim plenari, encara no ha estat aprovat. I bueno, esperem que puguem tindre el consens de tots ells. Hem treballat de la seva mà i esperem pues, això, que siga un pressupost de consens, perquè va ser un pressupost absolutament diferent als dels anys anteriors. En ell va, com ja t'he dit, una part molt important d'inversions, inversions que s'han de fer en càrrec a préstecs, i serà la primera volta que estan pues, el Partit Socialista al cap del govern de Almassora, pues, fem una operació d'endeutament tan important, tot per pues, bueno, reactivar l'economia i per poder portar a terme aquelles inversions a les que mos hem compromès.
Dins de la valoració que ha fet dels pressupostos, m'ha anomenat també els projectes del Pla Edificant, no? Perquè es van a fer una inversió molt important, no?, en educació, en matèria d'infraestructura per als veïns i veïnes, no?, de la ciutat.
Efectivament, les infraestructures educatives eren una assignatura absolutament pendent en Almassora. Tenien rècord de barracons a la nostra població. És un rècord molt trist i del que volíem eixir. Va haver una època en la que fer una escola significava plantar barracons en un solar. Nosaltres això pensem que no és la manera. Ens vam ficar a treballar ràpidament de la mà de la conselleria per poder solventar el problema. El Pla Edificant ha sigut una oportunitat que ens ha brindat la conselleria i que no hem volgut desaprofitar. Ara, en aquests moments, ja hem redactat i tenim presentats a la comunitat educativa els projectes del Col·legi Santa Quitèria de més de 4 milions d'euros i del Col·legi Ambaixador Beltrán, que seran més de 6 milions d'euros, i que en aquests moments pues, estem ja tancant el que és la contratació per a l'execució dels dos projectes que s'executaran durant 2021 i 2022. També al mateix temps hem estat treballant i fa ara una setmana que vam acceptar les competències per a fer-nos càrrec també de la edificació de l'IES Álvaro Falomir, una infraestructura que està valorada en 10 milions d'euros i que també executarem per part de l'Ajuntament d'Almassora.
La veritat que moltes novetats, no?, aquest curs també, que feia molts temps que anaven reivindicant la construcció d'aquest col·legi, no?, el Regina Violant, si no m'equivoque què és el nom, i que la veritat han quedat contents, no?, amb aquesta obra.
La veritat és que sí, ha sigut una fita molt important i ser primer de setembre pues, poder estrenar i ser el col·legi de veritat que tants anys han estat perseguint la comunitat educativa i també pues, bueno, nosaltres des de l'oposició reclamant-lo i tots els partits units. I va ser un dia molt important. Estem molt contents de que els xiquets hagin pogut començar este curs en el seu col·le de veritat. És una infraestructura, de més, que en aquests moments de pandèmia ens permet adoptar les mesures de seguretat necessàries per a anar al col·le de forma segura, cosa que no s'haurà pogut fer en els barracons. I bueno, pues va ser un dia molt important, una fita molt important d'un 2020 que ha vingut carregat de males notícies i que bueno, de vez en quan pues nos emportem una tan bona com esta que va ser pues, poder estrenar ese cole.
Sí, però el que també hi ha que dir, el que també ha estrenat imatge ha sigut el casc antigue del poble, no? Diguem, el casc antic i se carrer Sant Joaquim fins a la plaça de l'Església, que també realment no va imatge i la veritat, felicitar-vos perquè ha quedat, jo que ho ha vist en persona, ha quedat molt bé i els veïns estan pagats, no?, i contents.
Nosaltres també estem molt contents de que al fin també, perquè també ha sigut una reivindicació de fa molts anys, al fin haguem pogut estrenar pues, un carrer completament accessible que li dona, a més, pues, fica en valor el nucli antic d'Almassora i que permet pues, això, disfrutar de la nostra vila. Ara, en aquest nou pressupost, anem a tindre fase 2 de la vila també, una inversió que també està valorada en 450.000 euros que executarem entre 2021 i 2022 i que abarcarà pues esta primera ha tingut pues bueno, ha plegat fins la plaça de l'església i ara anirem a una altra fita important en la fase 2 que serà plegar a la plaça Major.
La veritat és que ha quedat molt bé. Aquest cap de setmana, recordar que haguera sigut, no?, la emblemàtica fira medieval pels carrers de la vila, no?, que clar, ens haguera agradat molt veure, no?, aquesta escena nova amb les parades, però malauradament, pues, per culpa de la pandèmia s'ha tingut que suspendre, però s'anava a fer lo que és la fira del comerç de Nadal, no?, que també es fa, però s'ha decidit suspendre-ho per causa de la pluja, però hi ha que dir que de cara al pròxim cap de setmana la tindrem, no?
Sí, clar. Finalment pues no ha sigut molta la pluja que ha caigut durant el cap de setmana, però el divendres amenaçava en que negren pluges fortes i vam decidir finalment pues, ajornar-la, però serà este cap de setmana quan vindrà la fira de Nadal i espero bueno, pues, que tots els almassorins i almassorines pues, s'apropen a fer suport als nostres comerços locals que van a fer un sacrifici extra, pues això, arrimant-se a la fira, estaran el dissabte i el diumenge, esperen que acompanyen l'horari, però sobretot que acompanyen pues, el veïnat per a això, fer recolzament al nostre comerç local. El tindrem així en la plaça de l'Ajuntament, que està engalanada ja, la teníem preparada pues, bueno, en les llums de Nadal i bueno, en ambientació per a que fora pues, una visita a la fira de lo més agradable, però bueno, tindrem esta setmana per encara que lluisca millor i esperem que l'horatge pues, es respete al cap de aquest cap de setmana.
Parlant d'aquest enllumenament no? de Nadal, dir que des de l'Ajuntament esteu parlant i en contacte amb els Reis Mags des de fa temps, no? I per culpa d'aquesta pandèmia i perquè hi són de risc, tinc entès que es té que demanar cita prèvia per parlar en els Reis Mags, no? En Almassora.
Sí. Sí, enguany, pues els Reis Mags, lo que dius, han tingut que agarrar també precaucions, per ahí també és la pandèmia, i per tant, pues agarra cites i a l'Ajuntament, i els Reis Mags vindran el dia 6, com sempre, a la nostra ciutat, i portaran de forma extraordinària enguany els regalets a cada un dels xiquets que tinguin aquesta cita prèvia, i sinó que serà pues, uns Reis Mags diferents, extraordinaris, que uns Reis adaptats a la pandèmia i que espere que els encanti als xiquets, estaran en tots els barris, perquè la seva màgia té que plegar a tots els indrets de la nostra població, i allí estaran esperant als xiquets i xiquetes d'Almassora, que s'han portat molt bé, que van aguantar estoicament els 3 mesos de confinament i que no volien de cap de les maneres, ni Reis Mags tampoc, deixar-los sense Nadal. Així que tota l'ambientació que ara hem ficat amb les llums, l'arbre de Nadal, pues, siga un poc per tots ells i per el que s'han portat. I així que els Reisos també volen agrair-los el seu comportament.
Pues que bé, Panguine, ningú carbó, ningú. No, per lo bé que s'ha portat. Val, pues alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, gràcies per portar-nos tota la informació de tot el que s'està fent a Almassora i compartir-lo amb la resta de la província. Moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia.
Voy a pedirte que me lo...
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors. ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Las cuatro. Ay, solo me quedan dos horas para ir a trabajar,
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Hoy puede ser un gran...
Si vol ser milionari, vine a la loteria número 3, la Bona Sort de Vila-real. Més de 100 milions repartits en premis. Guanya més en les nostres penyes. Reserva ja els teus dècims per a la loteria de Nadal i el Niño. A més, si eres una penya, associació o club, obtindràs la impressió de les paperetes de forma gratuïta. Loteria número 3, la Bona Sort, en compte al Baix 6, junt a la plaça Major de Vila-real. Telèfon 964 52 55 88.
Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real.
Y como viene siendo costumbre, cada lunes aquí en la 92.2 de la frecuencia modulada Radio Vila-real hablamos de agricultura. Hoy tenemos con nosotros a Pepe Montagut. Buenos días, Pepe.
Buenos días.
Pepe Montagut es el presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Dicha asociación está dentro del paraguas de FENAI, que es una
federación
de asociaciones independientes. Buenos días.
Buenos días.
Pepe, ¿cómo va la campaña? Porque, claro, con estas lluvias...
Bueno, la campaña, lo que ha ocurrido es que otra vez se ha vuelto a tropezar con la misma piedra de todos los años que hay lluvias. Es decir, cuando hay lluvias, yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando yo empecé en esto del negocio de la naranja, que cuando había unas lluvias intensas, pues después de las lluvias se paraba 2 o 3 días para dar tiempo a que la fruta volviera a su estado normal. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, desde ya hace mucho tiempo. Al día siguiente se empieza a recoger la fruta. Uh-huh. Y en las faldas de los árboles normalmente sufren debido al exceso de hongos que transmite la tierra a las naranjas, y es lo que se dice la huyat. Uh-huh. El aguado. Entonces esta fruta puede estar afectada y sin embargo no notarse. Cuando se coge esta fruta y va a cámara, porque normalmente es el tiempo de desverdizar, cuando va a cámara automáticamente eso acelera el proceso y entonces el aguado sale en los almacenes, empieza a salir el podrido. Uh-huh. El que no sale en la cámara a la confección de la fruta, pues con el viaje, el recorrido, cuando llega al mercado es cuando sale entonces allí. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que durante un par de semanas, después de las lluvias, el mercado se desorienta, en fin, las grandes superficies protestan por el podrido, los exportadores se resienten, en fin, y en este caso hay una lentitud o una ralentización de lo que es la marcha del mercado. Y esto es lo que está ocurriendo ahora y lo que ha ocurrido pues muchos años de las lluvias. Uh-huh. El problema es precisamente las prisas en coger después de las lluvias.
Sí, cuando hemos empezado el programa has hablado de la campaña para que la gente que nos está oyendo, que no es de la provincia de Castellón o de la Comunidad Valenciana, entienda, es la campaña de naranjas.
Sí, sí, la campaña de la clementina, la que estamos ahora precisamente
en este,
la clemenules.
En este momento.
Es la que más sufre la clemenules, pero son todas, todas en general, todas. El aguado, no, las lluvias no respetan tipo ni variedad.
En este caso, el Ministerio de Agricultura está a la altura de este problema que tenemos con lo que usted llama el agua o la lluvia, o cómo afecta la lluvia a la producción?
No voy a hablar del Ministerio de Agricultura. Solamente te voy a decir una frase. Los agricultores necesitamos que el Ministerio de Agricultura, es decir, el ministro actual y los que tengan que entrar, uh-huh, o los funcionarios o los directores generales, que desaparezcan todos los que hay y que se ponga a gente que defienda la agricultura. La mayoría de los que están ahí ahora son ecológicos. Esto no tienen ni idea de la agricultura. Defienden la ecología, pues la ecología de salón, pero no tienen ni idea de agricultura. Y esto es lo que nos está pasando. Ahora después hablaremos algo del señor ministro o de los ministros que ha habido aquí en España. Con las contestaciones que en su momento oportuno tenían que haber dado la cara, no la dieron, te das cuenta en qué manos estamos.
Uh-huh. Ustedes han mandado cartas tanto al defensor del pueblo como la respuesta al ministerio, al ministro, al señor ministro, sobre lo que ustedes demandaban. Respuesta, hablamos primero, si le parece, del defensor del pueblo.
Sí, yo también quisiera hablar en este caso, bueno, pero después podemos hablar de lo que es Marruecos, lo que representa Marruecos, empieza a representar Marruecos. Pero sí, recibimos contestación del defensor del pueblo. Y yo la catalogo, lo mismo que mis compañeros la catalogan, de decepcionante. Uh-huh. A ver, el defensor del pueblo nos contesta, vamos a reflejarlo en dos o tres frases del escrito. Esta institución carece, dice el defensor en su escrito, esta institución carece de peritos que puedan revisar desde el punto de vista científico los estudios y decisiones que las administraciones públicas adoptan sobre la toxicidad de los productos fitosanitarios o sobre la eficacia de los medios alternativos disponibles, ni tampoco constatarlos con la información que elaboran otros organismos o asociaciones privadas. Vamos a ver. No tiene usted perito, no tiene usted personal. Nosotros lo que estamos diciéndole es precisamente que lo que nos dicen desde el ministerio, nosotros lo estamos contrastando, pero a la inversa. Es decir, los informes que le hemos mandado demuestran claramente que la gente, los peritos agrícolas de aquí, de las cooperativas y de las asociaciones, que son los que están al pie del cañón, son los que están a pie de campo, están diciéndole que están fallando estrepitosamente, no tienen eficacia. Y usted nos dice que no tiene personal. Bien, otra frase que nos dice él. De la documentación que aporta, se desprende, aportamos nosotros, uh-huh, aportamos la documentación, se desprende que existen otros medios de control puestos en marcha por la administración para combatir el cotonet, tales como la liberación de parásitos o el empleo de hormonas. Respecto a estos medios, como se ha dicho, esta institución no puede entrar a valorar si los medios son eficaces o no, por carecer de peritos. Vamos ahí. Ahí hay una cuestión. Nosotros, lo que dice el ministerio es una cosa, y nosotros le estamos diciendo otra. Y además estamos aportándole las pruebas de los peritos agrícolas que están a pie de campo, diciéndole que esto que dice el ministerio, que no es así, que no tienen eficacia. ¿Qué ocurre? Aquí hay una disparidad de criterios. Bueno, si usted tiene que seguir los criterios del ministerio, no hace falta que nos conteste. Lo que nosotros estamos pidiéndole se resume en una frase muy clara. Lo legal puede ser legal, pero no puede ser justo. A lo mejor no puede ser justo. Y nosotros en este caso diciendo que puede ser legal lo que usted nos dice, pero que es una injusticia y pedimos su amparo. Sigue con otra frase, además, que corrobora lo que él viene diciendo. Pero es que además, dice el escrito, consultado el registro de productos fitosanitarios, puede confirmarse que existe un producto autorizado para combatir la plaga del cotonet, el cual se cita en su escrito. Sí, señor, nosotros citamos un escrito que es más peligroso que el metilclopirifos, que es el espirotetramat, lo que se dice al momento. Claro que eso lo decimos. Pero también le decimos que ese producto, hay informes que le mandamos, que tampoco tiene la eficacia contra el cotonet. Lo que ha ocurrido es que el señor defensor del pueblo, que es del PSOE, ha seguido la instrucción del PSOE, punto. Es decepcionante, sí, esta contestación, sí, del defensor del pueblo.
Si me permite, ¿ustedes están seguros que le han mandado la carta al defensor del pueblo?
Que si la hemos mandado, está la contestación.
No, yo me refería porque en vez del defensor del pueblo parece el defensor del Ministerio de Agricultura.
Sí, sí. No, entonces, es que es el defensor del Ministerio.
Ajá, ustedes están seguros de que ha sido el defensor del pueblo. Pero, porque la contestación que le ha dado debe ser un copia y pega de la del Ministerio, ¿no? Porque ¿qué le ha contestado? Ustedes, la contestación de ustedes al escrito del Ministerio, ¿qué noticias tienen?
Es que nosotros a raíz de esta, bueno, ya dijimos aquí en otra ocasión que íbamos a replicar al Ministerio, íbamos a contestarle, también a aportar dando nuevas pruebas. Vamos a pasar ya del defensor del pueblo.
No, el defensor del pueblo
es una enorme decepción y vamos a pasar del defensor. O sea, que nosotros
sabemos lo que ha contestado en este caso.
Sabemos lo que ha contestado y sabemos que no tenemos que ir al defensor del pueblo.
Sí, porque si van a un defensor del pueblo para que les defienda delante de una injusticia que ustedes prueban o llevan una prueba de una injusticia, al menos debería
investigar.
Porque él ostenta un cargo por el que cobra.
Exactamente.
Y tiene unos recursos que le pueden proporcionar el Estado.
Él debería de haber pedido al Ministerio que confirmara o contrastara esas informaciones que nosotros...
No, pero además el defensor del pueblo tiene a la mano recursos para poder investigar cada cosa que cualquier ciudadano, cualquier hombre del pueblo... como defensor del pueblo, le hace llegar. Por eso me ha extrañado y le he preguntado si usted está seguro que lo ha llevado al defensor, sí, del pueblo. Y me refería por la contestación. Pero dado el caso de que el defensor del pueblo ha dado esa contestación, vamos a ver qué le ha respondido el Ministerio.
Sí, o sea, el defensor del pueblo es el defensor del Ministerio en este caso. También hemos dado respuesta al Ministerio. Yo no sé si en este caso en el Ministerio se darán cuenta, es que casi les pedimos que reflexionen sobre lo que ellos están diciendo y lo que nosotros le hemos mandado, lo que hemos enviado. Nos hemos centrado sobre todo en tres puntos. Perdón. Uno es, les hemos enviado todos los informes, uh-huh, de los técnicos de las cooperativas y asociaciones y empresas de servicios agrícolas, en los cuales nos dicen, todos coinciden, en que las materias activas autorizadas no son eficaces contra el cotonet. Por una parte. Por la otra parte, nos referimos a lo que ellos están diciendo sobre los límites mínimos de residuos. Le hemos enviado unos informes, unos análisis que nos han facilitado dos empresas, en los cuales se ve que claramente, bueno, que lo que es el metilclopirifos no salgan residuos, son negativos. Uh-huh. Los análisis son negativos. Pero esto no son solamente estas dos empresas, estamos en contacto con otra gente, con otras empresas y cooperativas, que esperamos que nos faciliten esos análisis en los cuales se demuestra no solo que el metilclopirifos utilizado en el mes de abril no salen residuos, sino que incluso, y aquí desconozco cuál es el producto que ellos tiran también, uh-huh, o tratan, pero que en el mes de julio incluso, en el mes de julio, el mes de septiembre, octubre, ya no salen residuos. Claro, estos son son unos informes de análisis.
Claro, alguien que nos estuviera escuchando pensarían, ¿y por qué siguen mandándoles informes les hacen caso?
Perdona, Susana, estos análisis no los teníamos hasta ahora. Ahora tenemos...
O sea, hay una novedad, es decir,
sí,
ya hay unos análisis sobre esos productos
que teníamos
que
antes
confirman,
y que ahora tenemos. Y que esperamos recibir otros para confirmar esto. Es decir, casi hacemos lo que no han hecho con el metilgloperifo, es la comprobación por pares.
Que ya hemos avanzado un poco más.
Sí, exactamente.
Ahora nosotros ya, ustedes en este caso, mandan la confirmación de que no queda restos en el producto para poder venderlo.
Según estos análisis, no quedan restos.
Después de esto, están esperando la contestación del Ministerio, supongo.
No, la contestación del Ministerio, por supuesto. Pero lo primero que ahora estamos esperando y hemos pedido precisamente son estos otros análisis que reflejen o respalden estos que ya tenemos.
Claro.
Porque ya no serían dos, serían ya cuatro, cinco o seis.
Pepe, yo quiero saber qué está pasando con el auge del producto que viene de Marruecos. Se le está dando mucho posicionamiento, ¿no? Eso va en perjuicio del producto español.
Bueno, Marruecos, no solo Marruecos, Egipto, Sudáfrica, países terceros. Esto es un tema muy, muy peleagudo. Y encima muy peligroso porque la Unión Europea se salta todas las normas habidas y por haber. Marruecos es un gran productor de cítricos. El plan verde que ellos pusieron en marcha hace una década ahora empieza a dar sus frutos. Ellos quieren llegar en... Marruecos quiere llegar en la campaña 23-24, dentro de 3 o 4 años, a los 7 millones de toneladas. Es la producción que tenemos en España.
Si no se le pone freno, será como el cotonet que acabará comiéndonos.
No, si no se pone freno a estas importaciones de países terceros, acabaremos arruinando la agricultura aquí en España. Porque vamos a ver, si ahora tienen 600.000 toneladas de exportación, que ya tienen una producción de cerca de 2 millones de toneladas, si con el plan verde ellos han transformado una serie de superficies, de hectáreas de cultivo, y quieren llegar a los 7.000, bueno, 7.000 millones de productos de cítricos, pero no es que solamente eso. Es que quieren llegar, por ejemplo, a los 10 millones de toneladas de frutas y hortalizas. Y es que quieren llegar a una producción de aceite de oliva cifrada en 3.400.000 toneladas. Arruina todo el sector español. Solamente Marruecos. Ahora después vendrá Egipto, que tiene el plan COSA, que son 700.000 hectáreas más. Pero es que encima Marruecos tiene otro plan ya en marcha. Es el plan...
Usted habla de Marruecos, pero debería hablar de que realmente tiene el plan puesto en marcha.
El plan verde ya está en marcha, ya lleva tiempo en marcha. Uh-huh. Ahora están empezando a sacar los resultados. Pero es que tienen otro plan en marcha, que es el de Generación Green 2020-2030. Aquí es donde van ellos a transformar otro millón de hectáreas de superficie. Y han transformado 700.000 y un millón de toneladas, ¿dónde va a quedar la agricultura española? Es que esto, el ministerio, es que esto, el gobierno español o la Unión Europea no se da cuenta. Bueno, aquí hay... Yo quiero hacer reflejar las respuestas que dan los ministros o exministros o gente en el gobierno, que demuestra claramente en manos de qué gente estamos. Me van a permitir que haga simplemente un poco de repaso.
Sí.
Son frases cortas. Por ejemplo, en 2017, Isabel Tejerina, exministra entonces era ministra. Sudáfrica tiene, referente a Sudáfrica, Sudáfrica tiene un calendario de producción de naranjas complementario al de España, lo que supone una disminución drástica de sus exportaciones a partir del mes de octubre. Esta señora no se enteró de lo que era la agricultura, porque las naranjas de Sudáfrica nos llegan ya hasta mes de diciembre. Un acuerdo, otra respuesta del acuerdo de Sudáfrica, respuesta del gobierno a José Manuel de las Heras, que es un dirigente de UPA, creo. El sector valenciano está desarrollando una ventaja comparativa importante y no cabe pensar que el acuerdo con Sudáfrica vaya a afectar negativamente a este sector. Joder, el gobierno es que no se entera. Es que no se enteran. Miguel Arias Cañete, el famoso creador de la ley de la cadena alimentaria, que no sirvió para nada, ni va a servir para nada, ni seguirá sirviendo para nada. Dice, cuando se hizo el acuerdo con Marruecos en 2012, dijo entonces, aseguró que el gobierno español esperará a evaluar si el nuevo acuerdo agrícola tiene efectos negativos para el sector antes de pedir compensaciones a la Unión Europea. Esto es de risa. Esto es de risa.
Es de risa.
Que un señor que es ministro diga que va a esperar a ver el resultado del acuerdo con Marruecos. Se hace falta, hay que irse a Andalucía y hay que venir aquí a la zona valenciana para darse cuenta de que efectivamente está resultando, pero enormemente gravoso.
Lo que estaba claro es que él no ponía su economía en juego, la suya personal.
Otra vez te Tejerina en 2017. Somos miembros de la Unión Europea, pero también un amigo de Marruecos. Bueno, amigo será usted. Y compartimos preocupaciones e intereses con la Unión Europea. Y también los compartimos con Marruecos. Desde este punto de vista, Marruecos sabe que cuenta con España para mantener una relación fluida con la Unión Europea. Estos viven en un mundo ficticio. Esto no es la realidad.
Sí. Es que como nos queda poco tiempo y quería que me contara me leyera este artículo que usted ha hecho.
No, que estoy esto no vamos. Hice un artículo, no lo publiqué en su momento, pero es que va muy bien a todo este tipo de, digamos, declaraciones o de actuaciones del ministerio, de la gente de gobiernos, de políticos, de parlamentos, de congresos, en fin, toda esta gente que se mueva en la Unión Europea, yo creo que le viene al niño al dedo. Si me van a permitir, lo leo.
Sí, sí. Tiene usted. Concretamente, 3 minutos.
No, con menos suficiente. Es muy corto. Además, está referido a la ley de la oferta a la demanda.
Pues adelante.
La ley de la oferta a la demanda ha desaparecido en Europa.
Pues adelante, Pepe.
Ha desaparecido. Bien, empiezo. Hace años que las leyes que rigen los mercados ya no están condicionadas a los avatares que pueden limitar las cosechas y, en consecuencia, supeditar los precios a una mayor o menor producción. Si las cosechas tenían unos límites que imponían los cuatro elementos, el agua, el fuego, la tierra y el aire, capaces de controlar la abundancia o la escasez de mayores o menores cosechas, ahora nos hemos encontrado con otros elementos capaces de condicionar la demanda y la oferta, limitar las ganancias y las pérdidas, restringir la libertad de cultivos y arruinar a los agricultores. Estos elementos visten bien. Cobran muy buenos sueldos, dietas, pensiones vitalicias, trabajan poco y la prensa mediática eleva sus folletos y manifestaciones a portadas de primera página. Son seres en su gran mayoría rodadores de aceras, aprendices de chaqueteros, con los nudillos desgastados de tanto aporrear picaportes, cotillear por las cancelas y como testigos mudos sus manoseados móviles. No son superdotados. Y con una inteligencia no más allá de la normalidad, pero que han sabido aprender el arte del amiguismo, elevados a conserjes de puertas giratorias que saben sacar muy buenos rendimientos de sus andanzas entre mamparas y bastidores, calentando sillones en los despachos en espera de cobrar los peajes por los servicios prestados. Los encontramos sentados en cualquier sillón de los congresos, pero sobre todo en los parlamentos europeos. Disponen de buenos despachos y asesores. Son buscados por los grandes buitres del negocio descontrolado para corromper el mercado y de los que se nutren de las ganancias que les produce fabricar en paraísos de esclavitud con sueldos de miseria para después venderlos en países que pagan sus buenos precios. Su actividad, atrora ilegal y arriesgada con el nombre de contrabando, es ahora perfectamente legal y bendecida por los países de la Unión Europea. Se llama globalización. Y esta actividad tan lucrativa se alimenta de los tratados de libre comercio.
Pepe Montagut, con este artículo suyo nos quedamos. Muchas gracias, presidente de la Asociación de Agricultores de Nules. Muchas gracias y espero que el próximo lunes venga también a ilustrarnos todo aquello que trabaja, pues usted sí que lo trabaja con las manos.
Me va a permitir que dé una última información. vamos a intentar, no sé si lo vamos a lograr, muy difícil porque este sector está muy disgregado, vamos a intentar hacer un paro nacional o una paralización nacional con movilizaciones a finales de febrero o a principios de marzo. Uh-huh. La gente dirá, ¿y por qué tan lejos? Porque las cosas hay que prepararlas bien. Necesitamos asociaciones aliadas. Esto no tiene ningún nombre que lo identifique. Somos asociaciones cada una. Todos padecemos el mismo problema y todos debemos unirnos para conseguir en la calle que se nos escuche en los despachos.
Pues dicho está ese primer llamamiento, Pepe Montagut, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Vila Real, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Cheese Bar.
Compra en Oropesa del Mar. Tu compra segura, con todo lo que necesitas. ¡Anímate! Y quédate a comer o cenar. Disfruta de las jornadas gastronómicas de La Calabaza, solo hasta el puente de diciembre. Consulta los menús y restaurantes participantes en el Facebook del Ayuntamiento de Oropesa. ¡Te esperamos!
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Citricultor, controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, el último acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuosos con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
Yo soy esa. que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
L'Ajuntament de Vila-real dona suport a l'ensenyament infantil i convoca ajudes municipals per xiquets i xiquetes escolaritzats de 0 a 3 anys a escoles infantils. La sol·licitud es pot presentar des de la seu electrònica amb certificat digital o presencialment a l'Ajuntament, presentant la documentació que s'indica a la seu electrònica. L'Ajuntament de Vila-real donant suport a l'ensenyament infantil. Vila-real avança en educació.
I ara, quan són la 1:02, tenim en nosaltres el secretari de la Fundació, Josep Ramos. Bon dia, Josep.
Hola, bon dia.
Avui s'estan repartint els lots de Nadal, no? S'estan repartint en el mercat?
Sí, la veritat és que un any més hem començat en tota normalitat, bueno, dins de la situació en la que estem. En la que estem, hemos començat a fer el repartiment dels lots nadalencs. Cal recordar que són vora 5.000 els lots que repartim en tots aquells que depositen la confiança en este cas en la nostra entitat, que avui per avui, a pesar de les fusions i tot això, som la primera entitat en quota de mercat, cosa que tenim que agrair a tots la confiança, a tots els nostres clients, a tots els nostres socis. Però més que ser un acte ja de caràcter quasi promocional o comercial, ja quasi és un acte tradicional, no?, en la ciutat, no? El vore pràcticament a molts pensionistes en el seu lot de Nadal. Enguany, evidentment, al encontrar-vos en aquesta situació tan extraordinària, i per això també tinc que agrair la seva paciència i el seu civisme, pues lo que han fet és dividir el que són tots els pensionistes en dies per a que no n'hi hagueren aglomeracions, i per això demanem paciència. Ja sabem que n'hi havia molta gent que els agradava vindre el primer dia, quan es començàvem. El primer i el segon dia eren els dies que concentraven pràcticament el 40% del repartiment. Enguany ho han volgut racionalitzar el lliurament, i això agrair. Me costa que a aquestes hores va tot en normalitat, no hi ha cap incidència i la gent està gaudint dins de la situació que tenim d'este xicotet detall.
Quan se replega el que és l'aguinaldo, que diuen la gent que la replega de la Caixa Rural, és com que s'han setat els Nadals, eh?
Sí, és una tradició, sí.
Estaran fins al 4 de desembre i aniran de forma escalonada, conforme vostè ha dit. També se va presentar el dijous el calendari solidari. Este calendari té una col·laboració de 2 euros i després va a les entitats socials del poble, no?
Aixina és, mira, el que dius de... I a més vull recordar, no?, que ahir era Santa Catalina, que desgraciadament no se va poder celebrar. És tradicional que els lots i el calendari, en els últims anys, calendari solidari, se comença a lliurar acte seguit de Santa Catalina. El calendari, jo estic particularment i a més personalment molt content de quin ha sigut el resultat, perquè la veritat ha sigut un projecte que no vaig amagar, ha sigut una aposta personal i que m'avellia molt, i que este any ha sigut tal volta un calendari que en el qual, pues en este cas, la gent de casa nostra, la gent dels treballadors en este cas de la Fundació, s'han volcat, perquè ha sigut un calendari que hem tractat que fora interactiu, que fora col·laboratiu. Ha sigut gràcies a l'ajuda de moltíssima gent, de la ciutadania, ¿vale? Perquè han donat la possibilitat de que fora un calendari pues que la gent poguera deixar allí pues receptes tradicionals de sa casa, o que són representatives de la nostra ciutat, i això és plena de satisfacció. Més a més, com continuem en això, en una temàtica local, municipal, de les nostres tradicions, i a més en aquest caràcter solidari, no? Perquè som una fundació i el que tenim que tractar és això, ser corretja de transmissió a les entitats socials d'aquells generació de recursos que puguem ajudar-los.
En este cas, unís això, el que diem, la tradició, la innovació, la gastronomia i la solidaritat, perquè n'hi ha un codi QR on l'apropem i podem veure com se faen aquestes receptes,
sí,
no?
Sí, la veritat és que cada any anem introduint novetats. Ja fa 3 anys que hem introduït el paper reciclat. Una de les línies de la nostra fundació és el tema de la sostenibilitat, que és molt important, cuidar el medi ambient. I un altre dels factors del nou, realment està ja en el nou pla estratègic que estem a punt d'encetar, l'any que ve encetarem el nou pla estratègic de la fundació, és la innovació. La innovació i la utilització de les noves tecnologies. Ja en els últims anys hem començat a introduir cursos de formació digital a la gent més gran, i detalls com este del calendari, de ficar un codi QR a una de més, de manera mensual anem, la gent podrà no només voler les receptes, sinó voler els vídeos.
Clar.
O sigui, conforme anirem arribant a les dates en qüestió, la gent podrà anar al QR, entrar a la pàgina web en el mòbil i veure pues, la persona que prepara la recepta. Vull dir, estem en un bon audiovisual i hem d'adaptar-ho, i combinar el que és el calendari i el paper físic en els mitjans audiovisuals ho considerem que era necessari.
Per això parlàvem de que enguany el calendari és un calendari que unís la tradició en la innovació, que té un recorregut molt costós d'arribar a fer un calendari, algo que veus tan estàtic, a que siga algo interactiu.
La veritat és que darrere hi ha molta més feina de lo que pareix. Han sigut molts mesos, a més, pues hem tingut que animar a la gent també a que col·labore, no? Perquè a vegades també pues, portar a la gent a l'acció no és fàcil. Hem tingut que contactar en també en molts restaurants, i la veritat és que hem d'agrair la seva col·laboració, la seva dedicació i el temps dedicat, perquè jo crec que al final ha quedat com tu dius, mescla la innovació, la tradició. Hi ha receptes totalment populars, molt arraigades, però també hi ha altres més innovadores que s'han imposat en els últims anys. Inclús han deixat la llibertat a algun restaurant de que poguera ficar alguna recepta un poquet més innovadora. Han volgut donar cabuda a tot, però sobretot la majoria de receptes que trobarà la gent és algo molt identificatiu en la nostra ciutat, en la tradició gastronòmica de la nostra ciutat.
Clar, però vostè ara ja quan ha acabat, però és que unir un calendari on tenim tradició, innovació, gastronomia i solidaritat en un calendari, jo penso que han fet molta feina, però bueno, són persones humildes i no volen donar-li, però la veritat és que és un acte, vamos, en un calendari, ojo lo que ha arribat la Fundació Enguany a fer en això, en un calendari. Però jo vull saber quin pla té per l'any que ve la Fundació.
Pues l'any que ve, la veritat, com dia, anem a setar un nou pla estratègic, que ja anem dient el que són les línies bàsiques, i la veritat, tinc que ser sincer, va ser un any molt complicat. Recorde, bueno, en aquest cas, quan vaig arribar a la Fundació, que vam, el primer que vam fer és pues, plantejar un nou pla estratègic, en unes noves línies, no? Va ser un moment complicat, perquè així hem de la... Bueno, de ressagos de la crisi de l'any 2008, estic parlant de passat, 8 anys, 2012 i tal, quan es començava a poc a poc anar refent-nos del colp que va ser sobretot 2008, 2009, 2010, la crisi va començar el 2008, però així sobretot el nostre sector industrial, sobretot quan se ressent realment és l'any 2010. I ara, pues, ara que han passat, pues, han passat estos quasi vora de anys, estàvem plantejant ja de portar unes noves línies a la fundació, pues ens hem trobat en la conjuntura tan desgraciada i tan complicada com és aquesta situació d'emergència sanitària. Això està provocant, evidentment, una crisi. Se junta en una reestructuració, del, en aquest cas, del sector financer, en, com tot el món sap, pues en una situació, en els escenaris dels tipus d'interès, inclús en negatiu, està pues, reinventant el sector bancari, i tot junt ha provocat que l'any 2020, pues, a fecha d'avui, segurament acabarem en uns resultats no massa alentadors, en el sentit de que, pues, en este cas el legislador lo que vol és que optem per la prudència, ens faran, en este cas, a l'entitat bancària dotar, i això suposarà que la contribució de la Caixa a la Fundació l'any que ve siga molt, molt reduïda. Claro, en els últims anys el que han fet és diversificar els fons de finançació de la Fundació, però no obstant això, i donat també la situació, com, bueno, una de les fonts més importants de la Fundació també són els lloguers, els arrendaments, pues també és una situació complicada per a la gent que ens té llogat algun espai, pues tot conjuntament, la situació financera, la situació dels lloguers, tal, farà que es tinguem que fer un ajust molt fort. No, ni ha que ser, pues, ni ha que ser responsable, ni ha que ser, pues, en este cas, ni ha que actuar en responsabilitat, com dia, i tindrem que fer ara que estem acabant de preparar el pressupost, va ser un pressupost molt, molt ajustat, perquè
clar, mire, jo li preguntava això perquè cap a final d'any totes les empreses, fundacions, associacions, tenen que plantejar-se què passarà l'any pròxim, no? Vostès ja han fet un acte de posar-se en la mà al pit i veure que les persones que estaven llogades d'on traien este benefici econòmic perquè després revertira en actes, accions socials en la població, han tingut que tindre aquesta solidaritat en la gent que els estava vostès aportant aquestes quantitats de lloguer. Sí. Això vol dir que el pròxim any les entitats que vagin a demanar ajudes tindran que replantejar-se, demanar-les d'una altra manera o plantejar-se no demanar-les. Però antes de contestar-me, mire, vostè sap que en l'Ajuntament de Vila-real hi ha hagut associacions que a hores d'ara han tornat els diners perquè no han pogut fer estos actes i han decidit que l'Ajuntament i aquests diners els se revertisca a la població en el que ara se necessita? Ho sap vostè?
Sí, tenia coneixement i la veritat és que me pareix un acte de responsabilitat molt loable i és per felicitar del civisme que hi ha en la ciutat. Jo, pues, en ese sentit, nosaltres, en el que respecta a les ajudes de l'any 2020 en les entitats socials, sí que és cert que hem sigut molt flexibles i els hem donat la possibilitat, perquè és cert que moltes ajudes els hem donat subordinades a unes activitats, com pràcticament l'Ajuntament. En el nostre cas, ens permetíssim, no? Nosaltres no estem sotmesos a la legislació administrativa que té l'Ajuntament i ens han permetit, pues, replantejar en algunes d'elles què han fet i en base a això, pues, ajudar-los d'igual manera, no? N'hi haurà de tot, n'hi haurà entitats que tampoc hauran pogut desenvolupar i per tant no, finalment no farem l'ajuda. No tinc les dades encara, ho tindrem al final de desembre i farem valoracions de lo que ha sigut enguany. Claro, això a lo millor es deixa un remanent que cara l'any 2021 mos vindrà bé, perquè sí, efectivament la partida d'ajudes monetàries que diem nosaltres, ajudes socials a entitats, vindrà reduïda. Segurament plantejarem, no està decidit, ho tindrà que decidir la Junta de en este cas en el pressupost de la Junta de Patronat, en què prioritzem, però en principi la meva proposta a la Junta anirà en la línia de com vos deia fa un momentet, de tornar un poc a la situació de l'any 2010, 2011, 2012, que eren anys com molt complicats en la ciutat, pues anar en aquesta línia, en prioritzar en les entitats, sobretot d'emergència social, d'ajuda, pues, a gent que no, pues, que no pot menjar, que són les necessitats bàsiques, i se serà una línia, i sobretot tornarem l'altra vegada de la crisi va eixir efecte Vila-real. Pues l'any que ve la idea és, pues, com en este cas indicava uno de l'ajuda en este cas a clients nostres, però el que volen fer és una ajuda extensible a tota l'activitat productiva, com pues en una línia especial de digitalització, d'ajuda a la de la digitalització, segurament en el rellançament i la transformació de la tenda virtual que vam plantejar fa 2 anys i que necessita una reformulació i un replantejament, que ja estem treballant en això i que espero que pronte arribem a un acord en l'Ajuntament per a presentar les novetats, que van a ser molt profundes i importants, i en seguir treballant sobretot per a, en este cas, en una situació com la que ens ve, en l'estímul de l'economia local. Això té que ser la prioritat. Això comportarà, pues, evidentment, pues algunes partides que han destinat tradicionalment en els últims anys, pues que no se puguen portar a terme. Jo crec que la gent ho té que entendre i que quan venen situacions com la que tenim actualment hi ha que prioritzar i actuar en responsabilitat.
Clar, el que no havíem parlat eren de les remanents, però sí que és veritat que hi haurà associacions que, al no haver pogut fer els actes, seguiran tenint aquesta aportació que li ha fet la Fundació, no?
Sí, en aquest cas també és cert que va haver una partida que no vam tindre contemplada en un principi, després va vindre sobre la marxa, que és l'ajuda que vam donar a l'IBI Rústic, i això ens pot provocar una desviació i no tindrem tant de remanent, però suposa que sí que tindrem un remanent i que tampoc no puc fer la valoració perquè, com havia dit, hem sigut molt flexibles i si les entitats no han pogut fer unes activitats, es han permitit que fem unes altres i que ens justifiquen les despeses, també en un acte d'intentar ajudar-los. Quan tinguem la dada, pues ho analitzarem i si podem portar aquesta remanent l'any que ve perquè pal·lie i ser menor pressupost que tindrem dedicat a les entitats socials, pues millor.
En este cas també hi haurà una programació, tornem, situem-nos, estem en Nadal, la programació de Nadal de la Caixa Rural s'uneix el mateix dia, el 20 de desembre.
Sí, desgraciadament ha tingut que reduir. Nosaltres ens concentrem sobretot les nostres activitats socials en diverses èpoques de l'any, sobretot bueno, en les festes patronals, on acompanyem a tot el que és la ciutat en les seves festes. Evidentment, després tenim la nostra festa, que últimament la festa de lo que és l'entitat, el cooperativisme, pues la fem en dos èpoques de l'any, en Nadal, on fem la tradicional missa, on convidem a tots els socis a que assistisquen a una entitat catòlica i, per tant, és molt important el tema de l'Eucaristia i després pues fem el tema també del concert que l'altre dia estava comentant en la regidora de tradicions de l'Ajuntament, que és un concert pues dels més arrelats i de més tradicionals de la nostra ciutat, perquè ja és la 40a edició del concert de Nadal. Clar, este any pues tenim que reduir altres activitats que fem, desgraciadament, pues en guany tenim que renunciar, però aquestes dos les mantenim amb molta il·lusió, a més, evidentment, adaptant-nos a la situació i anem a fer algo innovador, que és fer el concert de Nadal a migdia en la plaça. Esperem que el temps ens acompanyi i veurem què és de tot això.
Finalment és a les 11, a les 12, ja se sap l'hora?
Sí, finalment han tingut que avançar. Bueno, com sempre en la ciutat passen moltes coses, però hi havia un acte molt important en la ciutat que era el lliurament de les medalles d'or, que crec que ja s'ha anunciat per part de l'Ajuntament, que en principi tenien programes a les 12, ells han fet l'esforç, els agraïm des d'ací, de traslladar a les 12:30, nosaltres hem avançat el concert a les 11, sé que és pronte, però bueno, jo crec que és potser algo molt peculiar en anar pues, a les 11 del matí, si fa solet i tal, i disfrutar de música clàssica en la plaça major pot ser molt, molt interessant. Jo crec que inclús millor que a les 12, perquè diguem-ne que no n'hi ha tant de soroll ni tant de les 12, potser n'hi ha més lío, no? Entonces, veurem com va.
Sempre arribem a un consens i la població de Vila-real és un... espero que també entenguin el que passarà l'any que ve en aquest plan que tenim estratègic de lo que serà la Fundació. Un pla que, a més, jo m'havia apuntat, serà més que una estratègia que portarà la Fundació, serà un... lo que portarà serà prudència.
Bueno, la prudència sobretot és a l'hora de fer el pressupost. Evidentment el rigor pressupostari té que estar davant de tots i després volem equilibrar-ho. Hem aconseguit en els últims anys algo molt difícil, que enguany el pressupost de, bueno, el, vam tancar l'exercici 2019, ja veurem com tanquem el 2020, però 2019 per primera vegada en la història de la Fundació vam tindre beneficis, cosa, és dir, una Fundació té que tenir beneficis per a que siga sostenible, sí. Uh-huh. Entonces és algo que teníem entre sella i sella de, durant molt de temps, ja costa molt d'esforç i molt de sacrifici. Ara el 2020 se mos ha girat, l'entorn, pues, com han dit antes, s'ha complicat el tema, però anem a seguir en el mateix rigor, perquè el que volem és que en este cas que estan d'aquesta fundació, que jo crec que és la fundació evidentment amb més patrimoni, amb més, més important de la ciutat, pues, duren molts, si han durat l'entitat 100 anys, que duren 100 anys més com a mínim. Llavors, per això hem d'anar treballant en molt de rigor, però això no té que portar que deixem de fer moltíssimes coses i sobretot fer coses que siguin de profit i que siguin valorades per la ciutat.
Per cert, demà ve el conseller d'Economia, Rafa Climent, Economia Sostenible, com bé diu, ve a visitar la Fundació Manantial. Vostès estan convidats, lògicament, però jo sé que vostè ha tingut molt a veure en la Fundació Manantial.
La veritat és que és una de les qüestions que també estic molt satisfet d'aquest 2020, a pesar de la situació, que va ser el projecte Manantial Vilamico. Crec que és un exemple de una nova fórmula de plantejar i de mesclar el que és les entitats socials en l'economia. Vull dir, anem a treballar, no anem a simplement rebre subvencions, sinó que anem a treballar, anem a produir, anem a plantejar una viabilitat comercial, en este cas el centre és, a més, un empoderament per part del Centre Especial d'Empleo, és una cooperativa, per tant és un... És una societat limitada laboral, més o menys com una cooperativa,
sí,
que ajuda a empoderar els treballadors. Jo crec que és un projecte molt, molt interessant. Hi ha moltes entitats que estan molt pendents de com funciona això, perquè inclús per a la pròpia Fundació Manantial és una manera nova d'entendre aquesta sèrie de qüestions. I sí, és cert que vam participar, vam ajudar en este cas als membres socis, que són els propis treballadors, a formar part, i la veritat és que estem molt orgullosos d'haver contribuït en este granet d'arena i molt contents també que ens deixarem formar part del projecte.
I clar, però jo és que l'hem rebut la nota de premsa este matí, volia dir-li-ho públicament perquè jo sé que vostè ha estat molt implicat en este projecte i que ha tingut moltes reunions i li ha dedicat moltíssimes hores.
Sí, a més tenim una excel·lent relació en el que és la direcció de la Fundació, quasi ja us diria que personal, perquè des de primera hora, pues, jo crec que s'ajunten dues coses, no? la bona fe, la bona voluntat, però també la professionalització d'esta Fundació. I de veritat que ens han ensenyat i hem après molt d'ells i jo crec que la relació... crec que és molt interessant, molt positiva i en este cas el que vos dia, molt satisfactòria.
Demà estarem pendents de lo que serà esta visita, però de ben segur que si no haveren hagut aquestes reunions prèvies, demà el conseller d'Economia, Rafael Climent, no haurà vingut per aquestes reunions prèvies que s'han tingut, Josep. I això sí que és ben cert, perquè ja fa un munt de temps he sigut testic d'aquelles primeres reunions que se tenien en este senyor. En el president, que a més de Manantial, que el apellido és un apellido molt...
Sardina,
que a més quan me va dir Francisco Sardina Ventosa, quan me va dir vostè l'apellido d'este senyor, me va llamar l'atenció i me vaig quedar, però això ja farà quant de temps, vora?
Pues és possiblement 6 anys, 5 anys, no sabria dir-ho, perquè és que el primer contacte que tenim en ells és, com tot el món sap, estan gestionant el que és la Santa Anna, que en aquest cas s'ha convertit en un centre d'atenció a gent en trastorn mental, pues una referència a nivell autonòmic i del qual pues estem molt satisfets de que aquest recurs aprofite també.
En un centre referent. Josep, pues això, moltes gràcies. Sempre no volia deixar passar que això havia sigut, havia format part de les seues gestions també,
des
del temps que estan ací. En este cas, moltíssimes gràcies per haver estat ací amb nosaltres. Josep Ramos, secretari de la Fundació, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a tots i a tots els oients, molt bon dia.
yo, no vendría mal. No puedo tocar. El rock está en mi cuerpo y a mí me hace vibrar. Saltar y desmadrarme y me puedo liberar. El rock está en tu cuerpo, salgamos a bailar.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Acabe de rebre l'última factura de telèfon i he pagat una barbaritat.
Però com és això?
Cada volta pague més.
I per què no vas a tu mòbil? Ai, a Manolo.
A Manolo? I sé qui és?
Dona Manolo, el fill de Manolito Folk, el que era futbolista, no saps que té una tenda de telefonia a l'Avinguda Francesc Tàrrega? Jo vaig anar i ara pague la meitat. Tinc el mateix i, a més, vaig comprar un telèfon nou a molt bon preu.
Chica, demà mateix vaig.
Tu mòbil, tu eliges telefonia fixa, mòbil, fibra, al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Vila-real. Vine i paga menys per la teua factura.
Otra vez no! Se me ha roto el carrete de la caña de pescar. ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
En Setu Vivanta nos adaptamos con responsabilidad a la nueva normalidad. Atenderemos de 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, en horario ininterrumpido. Llama y pide tu cita en Setu Vivanta al 964-506745, Avenida Pío 12, número 30, Villarreal.
Desde Embutidos Flor agradecemos a nuestros clientes su fidelidad a nuestros productos. Nosotros seguiremos trabajando para ofrecer lo mejor. Embutidos Flor, calidad, precio y cercanía. Lo natural es sano.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Villarreal o en la tienda online www.canem.shop.
Dando una vuelta,
I ara anem a la localitat veïna de Borriana i per això tenim a la seva alcaldessa, Maria José Safont. Molt bon dia, Maria José.
Bon dia, bon dia.
Mire, una pregunta. Què li pareix el que ha destinat Generalitat a la població de Borriana?
Mira, tot i reconeixent que la inversió de la Generalitat en la població de Borriana des del 2015 ha canviat radicalment a èpoques anteriors i que està formant part de molts projectes i molts programes que estan subvencionats en gran part per la Generalitat i per les diferents conselleries, la veritat és que me vaig sorprendre particularment quan vaig veure que en el projecte de pressupostos apareixien 150 i pico mil euros i vaig tindre una reunió telemàtica amb l'administració local de València i van plantejar una sèrie de demandes, per exemple, el Museu de la Taronja, que s'havia quedat fora del pressupost i portem ja molts anys reivindicant i fer reinici, el patronat, la casa del costat adiacent, que també és de la Generalitat i està en molt males condicions, i alguns projectes, com per exemple el tornillo d'Arquímedes, per a intentar evitar un poc les afluències d'aigua quan plou molt, i algunes qüestions més. I a partir d'ahir van pensar que se faria alguna modificació en el pressupost, però a l'alça, no a la baixa. I van veure que la setmana passada van constatar que havien quedat reduïdes les subvencions, vull dir, nominals, perquè on apareix el nom de Borriana només són 62.300 euros, al voltant de 62.000 euros. Evidentment, hi ha moltes inversions, tenim un projecte important que és el projecte d'edificant, que per enguany hi ha una previsió de més de 7 milions d'euros. També hi ha subvencions, doncs, evidentment la conselleria paga als mestres que venen a Borriana, o mos paga subvencions a serveis socials, però això també se paga en totes les altres poblacions, en quantitats diferents, però nominalment per a Borriana eren 62.000 euros, i la veritat és considerar que era una situació ben injusta, perquè n'hi ha poblacions molt properes a Borriana, on tenen també accions d'edificant, també milionàries, i el que apareixia reflectit al pressupost, al projecte de pressupost, era quantitats de centenars de milers d'euros. I jo crec que ha sigut una situació injusta. Per això ho he reivindicat i ho he manifestat molt en el desacord.
En este cas, podria pensar el ciutadà que, com que en la Generalitat Valenciana el president és del mateix color polític que vostè, vostè haurà assumit que això ocorrirà en Borriana. No ha sigut així, no?
Home, jo vull agrair la veritat és que el president està Ximo Puig, el president de la Generalitat. Borriana s'ha vist molt recolzada per la Generalitat, tant a nivell econòmic com a nivell de gestió. Això és indubtable, ho he agraït en tot moment i públicament també en mitjans de comunicació. Però quan trobo una situació com esta, que en tarifa injusta, tampoc m'he callat. Jo soc alcaldessa de Borriana i en aquest moment reivindico inversions concretes i nominatives per a Borriana. Tenim un problema molt important, en la zona de costes, en costa quan s'inunda, per exemple, i necessitem, i estem portant endavant els projectes, ja vos dic, el tornillo d'Arquímedes, per exemple, o la passarel·la per al Clot, que també és prioritari, però el tema del Museu de la Taronja és un tema sagnant, que és un tema que s'ha de resoldre el patronat, mora 150.000 euros, i a partir d'ahir iniciar una nova etapa. I la casa del costat, ja vos dic, és una casa en la qual des de l'Ajuntament hem iniciat un procediment per la infracció que està suposant i s'acatant les condicions en què està. I jo crec que ahir sí que s'havia d'haver vist un gest per part de la Generalitat, per part de la Conselleria de Cultura, de cara a Borriana.
Deixant un poc a banda el que és el tema econòmic que vostè reclamava de Generalitat, que creu que la seva ciutat té dret a tindre-ho, com està en este moment el Covid, com està la ciutadania en este moment?
Mira, Borriana va patir molt en la primera etapa, en la primera onada del Covid, així va haver uns actes fallers multitudinaris i això va fer que moltíssima gent se contagiara. Jo crec que una de les causes per les quals estem com estem ara és això, que tenim molta gent, jo m'incloc ahí, tenim anticossos i estem, entre cometes, en una millor situació a pesar de la situació tràgica que està succeint a nivell de totes les poblacions, i Borriana està en una situació molt millor que les poblacions del voltant i de la província de Castelló en general. Per això vull continuar demanant a la ciutadania de Borriana i fer responsabilitat. Así no podem, no és una cosa d'uns, és la responsabilitat individual, la suma de responsabilitat individual és la responsabilitat col·lectiva, i en aquest tema és on se fa més evident. Hem de complir tots el distanciament social, les mascaretes, i complint tota la normativa sanitària que siga requerida. De fet, lamente que una de les notícies que hem tret aquesta setmana hagi sigut el nombre d'infraccions i de denúncies que s'han produït a Cerdanyola per incompliment. Això no se pot tolerar perquè volem estar tots bé i és cosa de tots, no és cosa d'un ni de l'administració, ni de la policia, ni de salut pública. És cosa de cadascú.
Ese era un dels temes que també volia que m'aclarirà, les infraccions dels que han sigut pues bueno, notícia la població de Borriana. Però ja aclarit este tema, com enfrontaran els Nadals la població de Borriana?
A Borriana tenim tradicions que algunes se podran continuar i altres hauran de variar, evidentment, per la situació en la que estem. El tema de, per exemple, hi ha una fira de comerç de Nadal, aquesta fira sí que se farà, sí que se farà, i a més està fent-se una inversió important per part de l'Ajuntament, com no s'havia fet en cap any anterior, per a poder tindre totes les mesures de seguretat. Les casetes les posarà l'Ajuntament, a més d'un material per a que sigui resistent i pugui estar en millors condicions, el tema de seguretat, el tema d'il·luminació, tot això està fent-se en guany, més que s'ha fet en anys anteriors, perquè considerem que és una somereix el comerç de Borriana, i per això des de la regidoria de comerç ha estat sempre al costat dels nostres comerciants. En el tema de la fira de Nadal, que també tindrà una part de fira un poc més lúdica, però sobretot és això, el comerç local, que tinga l'oportunitat, gràcies a aquesta col·laboració i a aquesta implicació també de la Federació de Comerç i especialment de cada un dels comerços, però i sobretot de l'Ajuntament, de poder oferir pues, això, el seu gènere a la ciutadania de Borriana, que segur que respondrà, a més, en la màxima responsabilitat també de les condicions sanitàries que ho requereixen. I després, en el tema de pues, més infantil, de l'escola de Nadal, pues, no se podrà realitzar moltes vegades activitats lúdiques que se fan. El campus de Nadal serà, si se realitza, estem ara planificant-lo com el d'estiu, que vull recordar que el campus d'estiu esportiu de Borriana va ser un dels únics de la Comunitat Valenciana que se va poder portar endavant, a més, en un èxit de participació i de seguretat, i estem treballant en aquesta línia de Nadal. I també després hi ha pues, el tema cavalcada de Reis, pues, això s'ha hagut d'anul·lar tot i estem fent un replantejament. Farem festes, sí, però d'una altra manera.
Alcaldessa, els Reixos, li ho dic per a aquells menuts que mos puguen sentir, i els grans, que també creiem en ells, arribaran també a Borriana, no?
Els Reixos arribaran, i arribaran com arriben sempre, que venen sempre per la mar, per la nostra mar, arribaran, però d'una manera diferent, i ja anirem informant a tots els xiquets i xiquetes, i els més majors també, de com aniran produint-se les arribades, o perquè els Reixos se posaran en contacte amb tots els xiquets i xiquetes de Borriana. Això no tinguem dubtes.
Això ho hem de dir, ja ho hem de dir segur, sí, alcaldessa. Sí. Eh?
Estic fent les gestions, ja per a posar-me en contacte jo també en ells i demanar un poc a veure que en totes aquestes mesures puguen arribar perfectament a totes les cases de Borriana.
Pues de ben segur els xiquets i els no tan xiquets li ho agrairan molt. Alcaldessa, moltes gràcies per haver entrat així en la seva cadena i molt bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Estàs a la 92.2 FM.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Alowagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Si te das prisa, la próxima vez que escuches este mensaje, lo harás mientras conduces un Renault. Porque del 3 al 12 de diciembre llega la Feria Renault de Valencia. Aprovecha la liquidación stock de vehículos nuevos, seminuevos y comerciales con precios especiales de feria y unidades limitadas. Además, adelántate al nuevo impuesto de circulación 2021. Reserva ya tu plaza en feriarenault.es o ven a la red Renault de Valencia.
I ara tenim nosaltres Alberto Heredia. Bon dia, Alberto.
Bon dia.
I clar, la gent es preguntarà, qui és Alberto Heredia? Bueno, pues Alberto Heredia ha sigut l'organitzador del foro Ocupa't. Un foro que ha donat moltes notícies esta setmana passada, no?
Sí, notícies i pense que positives. En contra de tota aquesta situació que estem vivint, en aquesta pandèmia, hem aconseguit portar endavant un esdeveniment ja per quart any consecutiu a la ciutat de Villarreal, que pense que és més necessari que mai, que és un esdeveniment enfocat i dirigit a ajudar a persones que estan aturades en búsqueda activa d'ocupació.
En este cas és el quart any que està este foro en marxa i jo li preguntava a vostè, antes de començar la entrevista, per curiositat, li preguntava, hi ha un seguiment de lo que ha passat en la gent que ha assistit a estos foros?
Per supost. De fet, és la finalitat de l'esdeveniment, no? La finalitat, com sabeu, el fòrum consisteix en una marató d'entrevistes. Ara parlarem de les activitats complementàries, però és una marató d'entrevistes de treball. Les empreses, participen empreses de la zona, empreses que tenen ofertes reals i actives actualment que publiquen a través de la pàgina web de l'esdeveniment. Les persones interessades, els candidats, poden presentar la seva candidatura i el que fem és una marató d'entrevistes de treball. Durant un únic matí hem aconseguit fer més de 500 entrevistes de treball, només en un matí, no? Clar, tot això no tindria cap sentit si després no se realitzaren les contratacions laborals, que és la verdadera finalitat de l'esdeveniment, o no fèrem aquest seguiment.
Prèviament van fer unes xerrades que vostè considera que sempre són importants antes d'anar a l'entrevista.
Correcte. Aquest any ho hem fet, l'organització ha sigut una miqueta diferent. De normal fem totes les activitats de forma simultània, conjunta, en un únic esdeveniment. Però, clar, la situació sanitària actual ens ha obligat a dividir un poquet els espais, a les persones. I també pensem que ha sigut una opció molt interessant, perquè una setmana abans de fer aquestes entrevistes hem tingut unes xerrades que ens han enfocat, no?, a preparar-nos aquestes entrevistes. Així que les persones que pogueren assistir a les conferències van rebre informació sobre com enfrontar la entrevista de treball, com preparar la búsqueda d'aquest treball i poder acudir a la marató d'entrevistes ja en una altra actitud, en una altra motivació.
Jo això sí que ho destacaria de les altres vegades que hem assistit a aquest fòrum. Enguany jo penso que de dona contra a vegades estos problemes que sorgeixen, com és en este cas el problema sanitari que tenim, aquesta pandèmia, ens fan enfocar-lo d'una altra manera, con lo qual jo crec que ha sigut més productiu, inclús per a la gent que no ha arribat a alcançar ese treball que anava a buscar després en la marató d'entrevistes, no?
Clar, perquè la vida no acaba així, és a dir, podem buscar treball, podem generar aquestes oportunitats i és evident que no tot el món que hagi aconseguit una entrevista en esta marató va a trobar treball. Al final cada empresa entrevistarà diferents candidats i se'n podrà quedar en un o en dos. Hi haurà molta gent que no haurà aconseguit aquest treball este dia, però les ferramentes estan i les ferramentes se les emporten i això és la intenció, la nostra intenció, dotar-los generar aquestes oportunitats, però també generar o donar-los les ferramentes per a continuar millorant la seva búsqueda de treball.
Quines activitats se quedaria vostè que li pareguen les més importants d'este fòrum?
Bàsicament ha sigut dos, el resum han sigut dos. Nosaltres, inclús en les situacions normals, habituals, jo sempre dic que dividim el fòrum en tres activitats, que intenten cobrir un poc l'itinerari complet d'una persona en búsqueda de treball, que és la part d'informació, formació, acció. Jo sempre ho sol transmitir en aquestes tres paraules per a que siga més fàcil. La part informativa és saber quines ferramentes, quines entitats, quins recursos tenim al nostre abast per a quan estem buscant treball, perquè ens eduquen i ens preparen per a treballar, per a desenvolupar un ofici, una professió, però no per a buscar-lo. I quan ens quedem aturats, sí, sabem que està a la vora, però què més podem fer? Qui ens pot ajudar? Aquesta part d'informació sempre és molt important, intentem donar-li molta visibilitat en els fòrums. Després la part formativa, la que parlàvem d'adquirir aquestes ferramentes i coneixement per a saber enfocar la búsqueda de treball. I l'última és la part d'acció, passar a l'acció, generar aquesta entrevista de treball, aplegar a la empresa, a presentar la nostra candidatura.
Des de luego, té que ser tot una experiència veure gent quan està passant l'entrevista. Vostè ha tingut la sensació de patiment quan veu algú que està passant aquesta entrevista?
Per a res, patiment no. És al contrari, penso que és una emoció molt satisfactòria perquè veus la il·lusió de les persones. Veus la...
Doncs, compte, vostè veu la il·lusió d'esta persona, sí. I jo me poso molt nerviós a l'hora de pensar que algú t'està avaluant, no? I, sin embargo, vostè ho veu de forma contrària, ho veu com una il·lusió.
Clar, per supost, perquè és l'oportunitat, però no és només un examen, no és una avaluació, és conèixer a l'empresa. Jo sempre dic que les entrevistes les hem d'enfocar també com va, que nosaltres anem a entrevistar a l'empresa també quan estem buscant treball, és a dir, anem a veure si l'empresa m'encaixa a mi o no.
M'ha canviat vostè, m'ha girat la tortilla, he vist l'altra part, és dir, jo també estic avaluant a l'empresa, en realitat també sé si vull formar part d'esta empresa o no. Arribem al punt de poder pensar si vull formar part d'aquesta empresa o no tinc més remei que estar en aquesta empresa. Podem elegir?
Devem, jo penso que devem elegir. No és fàcil, per supost, i sempre parlem d'una visió que alguna persona pot pensar que tòpica, però pense que és el primer dels deures i és el que parlem moltes vegades en les conferències. Sí, tots necessitem treballar, per supost, tots necessitem tindre els ingressos, per supost, però la quantitat d'hores que li dediquem al dia al nostre treball, les anem a dedicar en un lloc on no anem a estar feliços, on no anem a estar contents, on no anem a sentir-nos plens? Clar, si tenim una necessitat molt gran, segur que ens aferrem al primer que ens isca, però sabem que això és a curt plaç, sabem que a la llarga no anem a estar a gust, anem a cobrir aquesta necessitat econòmica de tindre un salari tots els mesos, però no anem a estar a gust i, per tant, segur que continuarem buscant treball, inclús tenint aquest treball. No?
Ja hem tingut el foro ocupat, ja s'està amanint el fòrum de l'any que ve?
Bueno, acabem de finalitzar esta quarta edició. És pront per a preparar-nos per a l'any que ve. Ara encara ens queda a nosaltres una última tasca, que és fer el seguiment d'aquest fòrum, perquè sí que tenim les dades d'inserció dels fòrums anteriors, però d'este encara és molt pront per a saber-ho.
O sigui, vostè també està en allò que me diu d'informació... d'aquest últim foro, se formaran per al fòrum de l'any que ve i actuaran
per
en el fòrum de l'any que ve, no?
Per supost, per supost. En aquest fòrum sí que puc avançar que, pese a les dificultats, perquè ha sigut un fòrum segur que el més complicat que hem fet fins ara, segur. Uh-huh. Les empreses que hem contactat, que hem convidat per a participar, ha sigut més complicat trobar-les, perquè, clar, moltes de les empreses que hem contactat ens han contestat, mira, no puc anar perquè és que ara mateix estem despedint gent, estem en ERTEs, estem en una situació que no ens permet contratar a ningú, i ha sigut més difícil que mai trobar aquestes empreses. Encara així, les empreses han sigut molt valentes d'estar en el format presencial, que encara hi ha algú que puga tindre un poc de por a la presencialitat, que és la part més humana, no?, de les entrevistes, i encara així ens han anat dient que ja havien trobat perfils, que havien trobat perfils que els encaixen i saben, així que pronte tindrem bones notícies.
Pues en aquestes notícies, suposa que quan vostè les tinga vendrà a contar-me-les. Albert Heredia, organitzador del Foro Ocupat, moltes gràcies.
Moltíssimes
per haver estat
gràcies.
Així en la nostra emissora.
Gràcies a vosaltres.
Estàs a la 92.2 FM.
Reduís, reutilitza, recicla. Inclou en el teu dia a dia activitats que fomenten el desenvolupament sostenible del nostre territori. Coneixes el Servei d'Educació Ambiental de la Diputació de Castelló? Les nostres educadores i educadors ambientals poden ajudar-te amb la transició ecològica. Consulta'ns a www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
Un simple gesto con el móvil puede salvarte el día o las vacaciones. Activa el pago móvil de Grupo Cooperativo Cajamar y lleva tus tarjetas siempre contigo con total seguridad. Más información en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar, distintos desde siempre.
Más información en las oficinas de Caixa Rural Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Caixa Rural Villarreal fica a disposició dels seus socis i clients 14 caixers 24 hores al dia durant els 7 dies de la setmana. A més, informa que el nou horari d'atenció a les oficines per a operacions d'efectiu és de 8:30 a 11.
En Restaurante Santa Quiteria tenemos muchas ganas de volver a verte. Ven y disfruta de tus eventos y comidas en nuestra terraza junto a amigos y familiares. Lo pasarás genial. Y no te olvides de nuestros almuerzos con carne a la brasa. ¡Qué rico! Todo en un enclave único frente a la ermita de Santa Quiteria en Almasora. Reserva ya tu mesa al 964-535-707. Te esperamos en Restaurante Santa Quiteria.
Si te das prisa, la próxima vez que escuches este mensaje, lo harás mientras conduces un Renault. Porque del 3 al 12 de diciembre llega la Feria Renault de Valencia. Aprovecha la liquidación stock de vehículos nuevos, seminuevos y comerciales con precios especiales de feria y unidades limitadas. Además, adelántate al nuevo impuesto de circulación 2021. Reserva ya tu plaza en feriarenault.es o ven a la red Renault de Valencia.
Pasando cosas que antes no te habían sucedido jamás. Sabes que te está...
Per cert, Maria, el que està passant últimament és que cada volta se'ns apropen més els animalets per a poder obtindre menjar. Tant és que esta setmana passada hem tingut dos problemes, dos accidents en jabalís.
Uh-huh. Sí, la veritat és que és curiós perquè això molta gent no ho coneix, no? Però sí que és veritat que així propet nostre hi ha jabalís i és molt freqüent que hi hagin accidents, no?
Sí, en este cas va ser dissabte passat que un motorista a l'altura de Betxí, en la CV10, va tindre una col·lisió, un home de 59 anys va col·lisionar en un jabalí a Betxí i sorprenentment el dimarts 24 de novembre va ser també en la CV10, però a l'altura de Sant Mateu també va tindre un home, va col·lisionar el seu cotxe en un jabalí. És dir, que casualitat d'una mateixa setmana, dos voltes, dos accidents en jabalís, que pareix que siga primer, que inclús siga un poc en toc d'humor, però que el problema que hi ha és que cada volta s'apropen més els animals a les poblacions, a les zones on passa gent de forma habitual.
Sí, Josep, també ho estàvem comentant abans en Javi Mata, no? Que inclús propet d'ací, com és el riu Millars, i en la partida de Santa Bàrbara i a Borriana, hi ha, i moltes voltes a Almassora fa a principi d'any, també hi va haver un accident d'un motorista, en aquest cas afortunadament no va passar res, però que sapiguem, no? Que hi ha que anar en prudència pels camins rurals d'ací també de la nostra plana, no?
Estem a no res d'arribar a les 2, Maria.
Sí, 30 de novembre, si fora de desembre estaríem ja. 30 de novembre, felicitar als Andresos, Andrés, perquè avui és Sant Andrés, Andreu i Andrés, no? També felicitar-los també en el seu dia, Susana.
Felicitats que den tots els que, bueno, tenen l'honor de portar este nom, que a més és molt bonic, eh?
Sí, sí.
Maria, demà a les 12.
Més i millor, com sempre.
I a vostès, a vosaltres, gràcies per haver estat així en nosaltres i de ben segur ara tindreu un molt bon programa d'esports perquè ve la cosa calenteta. Fins demà.